de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ja estem a Herrera en Cope des de Lleida. Avui és dimarts 11 de febrer, és Jornada Mundial del Malalt, també Dia Mundial de l'Epilèpsia i Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Aquest darrer ho és des del 2015, fa només 5 anys, ja, quan la ONU va creure que s'havia d'acabar amb les diferències d'accés a la formació científica per raó de sexe, o en alguns països, encara les dones se'ls nega aquesta formació científica o matemàtica. Recordem figures que ha portat la dona en l'àmbit científic. Marie Curie, per exemple, va ser la primera dona a la que se li va reconèixer el seu treball en el camp de la ciència i per això se li va otorgar el Premi Nobel en Física i Química. Ada Lovelace, que va ser pionera en sistemes informàtics i de programació d'ordinadors. Margarita de Salas, científica espanyola, que va descobrir a través del seu treball importants avenços en l'ADN humà, i en diríem molts i molts més. Per tant, avui és un dia que hem de tenir ben marcat al calendari. N'hi ha un altre també, referent a les dones i la part més de ciències informàtiques, que és el quart dijous del mes d'abril, però ja en parlarem llavors. Però avui és important entendre que perquè hi pugui haver veritablement un desenvolupament sostenible, com es va acordar a l'Agenda 2030, parlem sempre al final ja del canvi climàtic i de la sostenibilitat, és necessari la inclusió de totes les dones i les nenes de tot el món, i que respecti el seu dret a l'educació i capacitat i capacitació en totes les disciplines de la ciència i la tecnologia fins avui conegudes. Si no ho fem entre tots, no en sortirem d'això, eh? En fi, estem a dimarts, com dèiem, 11 de febrer del 2020, 12:22 minuts, hores d'ara, amb una temperatura més que benigna, sobretot per la data, 14 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica, després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb Dani Flaco, que és un artista, un cantautor, que estarà aquest cap de setmana a Lleida, i avui li preguntarem, escolta, què és el que ens vindrà a presentar el dissabte a l'Espai Orfeó. També recordarem el que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, l'Espai de Gastronomia amb el Felip Urbano, i a dos quarts de dues, ja saps, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem una tarda amb el cel ennuvolat o cobert i precipitacions al Pirineu. Les temperatures amb pocs canvis, arribarem a 19 graus de màxima a Lleida capital, Balaguer i la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega i 15 a Viella. El vent bufa de l'oest i sud-oest, a la meitat sud, i a la resta variable flux. Demà dimecres tindrem també el cel ennuvolat o cobert amb precipitacions febles, sobretot a la meitat nord, i menys probables al sud. I pel que fa a la cota de neu, estarà entre 1.600 i 1.800 metres. Les temperatures baixaran, arribarem a 16 graus de màxima a la capital, 15 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent bufarà variable a flux i anirà canviant a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Deixeu-me que faci ara un incís de dos minuts abans de passar l'informatiu. 12:23 minuts, sóc el Ricard Álvarez. Ja saps que estàs escoltant Herrera en Cope des de Lleida, que estem amb tu de dilluns a divendres, de les 12:20 fins a arribar a les 2. Mira, aquesta setmana ens ha començat una alumna de pràctiques de la Universitat de Lleida, que ens acompanyarà aquests propers 4 mesos. Ja saps que, més o menys, potser algun any no, però cada any, cap allà al febrer, ens acompanyen un o dos alumnes de pràctiques, quals els rebem sempre amb els braços oberts, i aquí, doncs, a ser un mes. Mira, no et dic res més que ella es diu Maria Martínez, va començar ahir dilluns, i avui, així, a traïció, jo li dic, no, seu aquí, que avui ja sortiràs per la ràdio. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, molt bé.
Com estàs?
Bé, una mica nerviosa, però molt bé.
Clar, ha sigut la traïció. Diu, però com, ja? Sí, clar. Ahir vam fer les presentacions, vam ensenyar a la ràdio, avui hem anat amb una primera roda de premsa i avui ens asseiem aquí al micròfon, i a més en directe. Escolta, tu estàs estudiant quart de comunicació audiovisual.
Sí, comunicació i periodisme.
Això, i acabes ja aquest any?
Sí, per fi.
Escolta, el teu somni per dedicar-se després, aquell que dius, mira, és igual, si jo pogués triar, què és el que m'agradaria fer?
Doncs el meu somni seria ser presentadora de televisió, però com a segona opció sempre he tingut en ment la ràdio i aquí estem.
Bueno, doncs escolta, benvinguda.
Moltes gràcies.
I, bueno, la veu que anireu escoltant aquests dies, doncs és ella, la Maria Martínez, que estarà donant suport a informatius i a entrevistes i a tot el que faci falta. Nosaltres ara ja anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
La veritat és que hem de començar avui amb notícies de successos força tristes, eh? Ahir va morir el conductor d'un ciclomotor en un accident al passeig de Ronda, a Lleida. La víctima, de 37 anys, va topar amb la mitjana i després amb un cotxe estacionat i un arbre. Se'l va intentar reanimar. L'accident va passar a les 15:42, a l'alçada més o menys del 158, a prop de la plaça Europa, però no es va poder reanimar i va perdre la vida. També una altra persona va perdre la vida ahir a la xarxa viària lleidatana. De fet, va morir a l'hospital el conductor del turisme accidentat diumenge a Vilanova de l'Aguda. Amb aquestes són 13 les persones que han mort en el que va de any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Amb el que va de any. Estem a la cinquena setmana d'any, més o menys. 13 persones a la zona interurbana de tot Catalunya és una xifra alta. Tres comandaments policials que van dirigir la intervenció a la seu d'afers socials de Lleida i l'1 d'octubre neguen agressions, han declarat el jutjat d'instrucció 4 de Lleida i l'Associació Advocària per la Democràcia assegura que s'han contradit. I els pagesos sortiran al carrer aquest divendres per defensar el camp. Organitzacions agràries, Afrucat i consistoris es conjuren contra els baixos preus. Diverses columnes de tractors confluiran al centre de la capital del Segrià. I fa uns minuts s'ha presentat la 14a edició del Festival de Músiques Disperses, Maria.
Doncs sí, avui s'ha presentat la 14a edició del Festival de Músiques Disperses, festival pioner de neofolk a l'estat espanyol, i que tindrà lloc a Lleida del 12 al 15 de març al Cafè del Teatre de l'Escorxador. Aquest any el festival està organitzat per l'Ajuntament de Lleida de forma exclusiva, deixant que Gersen, els creadors del festival, s'encarreguin únicament de la direcció artística.
Continuem amb el MUT, potenciem el MUT, ajudem des de l'Ajuntament en aquest aspecte de gestió i amb la continuïtat de la qualitat dels continguts a través doncs, de la feina que fa l'Antoni.
L'edició d'enguany es presenta amb artistes internacionals com Sachiko Kanenobu, Duola Loba i Ivory Tusk, a més de tenir espai per propostes nacionals d'alt calibre artístic com Ferran Palau, El Petit Caleril o Sílvia Pérez Cruz.
Gràcies, Maria. Canviem de tema, Fira de Lleida crearà un codi ètic per vetar la participació de l'exèrcit al Saló de la Formació i Treball. No s'autoritzarà expositors que exhibeixin elements bèl·lics o que fomentin la violència. I anem a comarques perquè Òscar Ordeig continuarà al capdavant de la Federació del PSC de Lleida, Pirineu i l'Aran. Presenta més del doble d'avals necessaris per ser reelegit com a primer secretari del partit a la demarcació. I la Festa del Trinxat arriba als 25 anys amb bona salut i prioritzant la vessant gastronòmica per sobre de la política. Un miler de comensals gaudiran d'un menú conformat pels plats més emblemàtics de totes les edicions celebrades fins ara. I abans de parlar d'esports, encara direm que la Molina implementa un sistema digital a l'Estrepitjaneu per detectar gruixos i estalviar en inhibició artificial. La Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya demana una indemnització de 220.000 euros a FECSA Indesa pel tall de llum posterior al temporal de Glòria. Ara sí, parlem d'esports, com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports comencem parlant de motor i Marc Márquez, que ha fet les seves primeres declaracions després del primer test d'aquest 2020, diu que més que el meu físic, El que em preocupa és l'apartat tècnic. No s'ha acabat de trobar còmode sobre la moto, no només per l'espatlla operada aquest hivern, sinó també per la evolució tècnica de la Honda. I a casa nostra també el cadet femení del Club Tenis Lleida jugarà a la final del Campionat de Catalunya.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ensenyó la vida, desgarró la herida, la adicción a perder. Ojos de muñeca.
Doncs aquest tema i molts altres, i molts altres estaran aquest dissabte a l'Espai Orfeó, aquest dissabte dia 15 a 8:45 del vespre. Et pots connectar a la web orfeolleidatap.cat i allí pots aconseguir la teva entrada, si és que no la tens. És Dani Flaco, que arriba en concert i que avui el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Dani, què tal? Buenos días.
Buenos días.
Com estàs, Dani?
Pues un poco cansado porque estoy de gira y entonces duermo poco y cuando llego a casa tengo un bebé de 8 meses y duermo menos.
Oye, esto cuando teníamos 20 años lo aguantábamos sin problemas, ¿eh?
Ya te digo, sí, pero bueno, ahora ya estamos en los 42 y ya se van notando los achaques.
¿Cómo cambia, cómo cambia la vida?
Cambia la vida muchísimo, sí. Cosas que pensabas que no harías en la vida, las haces.
Sí.
Como es vivir durmiendo poco.
Vaya. Oye, Dani, estás en Lleida. Estabas revisando, tú no habías estado en Lleida hasta hace 2 años solo.
Eso es, en el Café del Teatro. Un concierto magnífico, la verdad, pero nunca había cuadrado el ir allí, no sé por qué, y tenía muchas ganas y por suerte eso, hace un par de años pude estar, y cuando me enteré que volvía esta gira, pues la verdad que me puse muy contento, porque Lleida es una ciudad que me gusta.
Bueno, te lo digo porque tú eres nacido en la zona de Barcelona, has vivido muchos años ahí, ahora estás viviendo en Madrid por cuestiones logísticas, y bueno, sí. Tampoco estábamos tan lejos, Lleida.
No, claro, si paso por Lleida cada 2 por 3.
Claro.
O sea, yo viajo a Barcelona a ver a mis padres, a cantar, etcétera. A Cataluña viajo muchísimo, entonces claro, paso por Lleida pues casi todos los meses.
Vaya.
Y bueno, la verdad que desde que canté en el Café del Teatro, siempre que paso me acuerdo de ese concierto, así que este sábado voy con muchas ganas.
Oye, este sábado vas a subir al escenario con a La Limón, que es tu último trabajo, que además es especial porque es de duetos y vaya que duetos,
Sí, la verdad que yo cuando terminé de hacerlo y te llega el disco físicamente, le das la vuelta y empiezas a ver con quién has cantado y dices, claro. Madre Dios. Y además, o sea, con el orgullo te lo digo de que yo no tengo una discográfica grande detrás que siempre te facilita estos duetos, ¿no? Yo lo he hecho todo yo desde mi teléfono, pues llamando a Manolo García, a M Clan, al Serrano, a Santi Balmes de los Lesbian, a Álvaro Quijo de los Secretos, y bueno, tuve la suerte de que todos me fueron diciendo que sí.
Pues es que fíjate, los nombres que me has dicho son piezas clave del pop de este país.
Sí, luego piezas clave del pop actual, pues como yo que sé, Andrés Suárez, ya te digo, Santi Balmes de los Lesbian, Marros de Sidoní, Las Migas, que están en el flamenco. Cierra el disco una colaboración con Javier Ruibal, que le acaban de dar un Goya. Sí, es como un equipo de Champions lo que tengo ahí.
Oye, ¿con quién te ha sorprendido más hacer el dueto?
Bueno, siempre explico lo mismo. Todos son muy especiales porque yo soy seguidor de todos ellos, aparte de compañero, amigo, ¿no? Pero mi primer grupo que yo fui fan y fue El Último de la Fila, ¿no? Mi primer disco fue Como la Cabeza al Sombrero, El Último de la Fila, mi primer concierto, El Último de la Fila, en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Entonces, pues cantar con Manolo pues tiene un plus, un pequeño plus. Era algo, pues, un sueño de adolescencia que él conseguía llevar a cabo.
Absuelto
de tu condena, huyendo de ti en Barrena, de bar en bar.
Bueno, havíem començat escoltant Versos i Madera, és Dani Flaco amb Manolo García, justament. Es que, además, muchos hemos crecido, escuchando a El Último de la Fila o Manolo García. La verdad es que es un nombre icónico, del pop,
Manolo García. Claro, y luego, cuando lo conoces, es un tipo tan normal.
Ajá.
O sea, de hecho, todos son normales. Álvaro, que estaba sonando ahora, Álvaro Urquijo, de Secretos, sí, que lleva también, como Manolo, 40 años en la música.
Claro.
Y son tan normales y tan accesibles luego que claro, te sorprende, ¿no? O sea, cuando tú te pones en plan para hablar con Manolo, pues yo no sé qué, y te mira y dices, vale, vale.
La que estamos escoltando ahora, como deia, el Dani, es con Álvaro Urquijo, ¿eh? Que supongo que más de uno que te escucha te debe tener una envidia que no veas.
Bueno, yo creo que tengo la ventaja de que, como yo no soy un artista hiper conocidísimo, entonces la gente mira estas colaboraciones con mucho cariño, es decir, míralo, sí, lo que ha conseguido. Entonces, pues supongo que, y luego, pues, si las envidias, hay envidias buenas de compañeros.
No, envidia que sana, que se dice, ¿eh?
Que me dicen, joder, qué cabrón, ¿sabes? pero para bien.
Oye, Dani, ¿cómo vienes a Lleida? ¿Qué tendremos sobre el escenario?
Pues mira, vamos en versión acústica. Voy con Pepo López, un guitarrista que ha tocando conmigo 17 años, es un guitarrista de Cabra Mecánica, de Quique González, un gran tipo, y sobre todo hermano mío, básicamente, o sea, hermano emocional, ¿no? Y eso se nota, 17 años tocando con una persona hace que los conciertos funcionen muy bien. Entonces hacemos un repaso de estas canciones de este disco, pero del resto de discos también, o sea, un concierto de cerca de 2 horas y con bastante humor también, porque a mí me gusta entre canción y canción. Las canciones son siempre, no las mías, sino en general, son canciones de amor, etcétera y tal. Entre canción y canción me gusta un poco desengrasar el asunto y contar anécdotas y echarnos unas risas, que al final intento que sea como una especie de fiesta de cumpleaños en el que, bueno, pues yo tengo la guitarra y soy el que va marcando el ritmo un poco, pero estamos todos ahí celebrando un encuentro.
Molt bé. Doncs recordeu, aquest dissabte Dani Flaco en concert estarà a l'Espai Orfeó. Ja ens ha explicat, a més, com venen amb aquest darrer treball i tota la seva carrera. 8:45 del vespre, Espai Orfeó Lleida.cat, allí us podeu connectar i comprar la vostra entrada. Dissabte, 8:45 del vespre. Oye, Dani, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Oye, la verdad es que es un concierto que recomiendo, porque vais a pasar por muchas épocas del pop y yo creo que es bonito sentarte y dejarte llevar también. Siempre digo lo mismo, los conciertos es música para verla y vivirla, realmente.
Sí, la verdad que la gente luego se va más contenta de los conciertos que con el disco, ¿sabes? Uh-huh. Y eso que los conciertos no están los que han cantado, ¿sabes?
Claro.
Pero yo que sé, ahora este fin de semana que he estado en Granada y en Sevilla, la gente está entusiasmada, ¿sabes? Entonces, claro, es muy bonito. Porque, claro, por lo que te digo también, al hacer el punto este así también, entre canción y canción, de explicar anécdotas, pues se van con una sonrisa y entonces,
claro, está muy bien. Oye, por cierto, Dani, ahora estás con esta historia, pero tenemos Dani Flaco para rato, ¿verdad?
Pues sí, yo espero que sí.
O sea, ¿tienes alguna cosa en mente, no, ya?
Pues bueno, mira, es que el año pasado también saqué un disco, o sea, un libro, perdón, un libro de poemas.
Ajá.
Entonces el año pasado lo dediqué a grabar en la Limón, a escribir el libro y a tener mi hijo, fundamentalmente. Bueno, no lo tuve yo, muy chica, pero a la última época del embarazo y a los primeros.
Oye, si quieres un consejo de padre también, pero con un poco más crecidos, es que no te los pierdas, los primeros meses, que después no vuelven,
No,
y crecen muy rápido,
Lo estoy disfrutando mucho, la verdad,
O sea, hay momentos que dices, bueno, vale, es verdad, pero crecen muy rápido, O sea, que pasa muy rápido, sí, todo, también.
Sí, no, pero lo estoy disfrutando,
Muy,
o sea,
bien.
Es cierto, pues, que alguna noche, pues...
Sí, madre, hombre, claro. pero no podía ser tan bonito, ¿no?
claro, sí, lo estoy disfrutando. Ayer, el otro día, cuando llegaba de viaje, estaba deseando llegar para ver al niño, claro.
Que sí.
Pero bien, entonces ahora disco, por ahora no tengo alguna canción, y como al niño le calma que le toque la guitarra,
muy bien.
Toco la guitarra mientras él está en la maquita esta que le...
Oye, pues a ver qué va a salir de esto,
Sí, sí, entonces cuando me sale una secuencia de acordes que me gusta o algo así, pues me la apunto. Si voy en el coche y alguna frasecita, pues me lo voy apuntando. Entonces, pues cuando encuentre mi momento, pues me pondré a trabajar en eso.
Muy bien. Dani, o sea, nada, este sábado a las 8:30 en el Espai Orfeo, ahí estarás, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien. A ti, muchas gracias. Un abrazo.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, set de innovación. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mirant el dia de la setmana, l'hora i la sintonia, doncs això només vol dir que hem de donar la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Aquí em balat jo, perquè ja sabeu que és un espai que hi ha molta gent que espera, que és ara aquesta temporada de setmana en setmana, però aquell en el que fem memòria. Recordem què passava una setmana com aquesta, però de fa 25 anys, que de tant en quant surten coses que sí que ens en recordàvem, però també surten d'altres que dius, ui, aquesta les havia oblidat. O sigui que, Mari Carmen, anem cap a la segona setmana del mes de febrer de l'any 1995.
Sí, concretament avui és 11 de febrer i abans de passar a recordar lo de fa 25 anys, voldria felicitar les Lourdes, avui és la Mare Déu de Lourdes, i a més també és el dia del malalt. Per tant, és un dia a recordar i sobretot a les Lourdes, moltíssimes felicitats. I ara entrem ja a l'any 1995, que suposo que també la Mare Déu de Lourdes, i no sé si celebrava llavors el dia del malalt. La Direcció General de Carreteres va donar prioritat als Alamús un enllaç de més de 7 quilòmetres entre l'autovia i el cementiri de Lleida. Eren unes obres que van preveure 3 rotondes, 2 passos superiors i un inferior. Es construirien 4 carrils i 2 paral·lels de servei. Després de les morts que hi va haver i dels accidents...
Sí, correm-hi tots,
Doncs llavors se va fer aquest projecte.
És que no hi ha dreta, no és la manera.
No, des de que no. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre tenia que desahuciar els últims veïns de la població de Tiurana, el poble que havia de desaparèixer a l'embassament de Rialp. Sí. La meitat dels propietaris es van negar finalment a entregar les claus de casa seva abans de veure el nou cementiri. Quan veiem el nou cementiri que m'ho heu traslladat, llavors us donarem les claus de casa.
Això ja ve de lluny, Jo sí. Recordo que ja n'hem parlat aquí.
Sí. El Partit Popular estava en aquells moments en contra de l'obligació de que els jutges parlessin el català. Van recórrer la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial al Tribunal Constitucional. El conseller d'Ensenyament, Joan Maria Pujals, en aquell moment, va manifestar que Catalunya no claudicaria mai de la seva identitat. El desmantellament de l'antiga caserna de cavalleria, al turó de la Seu Vella, va posar al descobert un important recull de material històric des del 1707 i 1947. Entre aquests dos anys s'havien dipositat en aquest lloc elements sorprenents i que es van guardar per incrementar el fons històric de Lleida. El més important era la font dels Tritons, que estava desmuntada amb peces numerades, i havia estat ubicada a la plaça de l'Almudí Vell al costat de la catedral. També la Casa Mundeta de Guimerà va recuperar la tradició dels dinars dedicats a la mantança del porc i la tradicional cassola de la xulla, que a partir del 10 de febrer i fins al mes de març es feia periòdicament previ encàrrec de persones i seguint les petjades dels avantpassats, es feia a Guimerà. La casa medieval de la senyora Pepita Duc és on se recordava la tradició i la història d'aquesta cassola de la xulla. I la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que va ordenar repentinament l'obertura de les comportes de Pardinyes per fotografiar el Segre, va provocar una mortaldat de peixos que van quedar atrapats a les obres de la canalització. Les pedres, els arbres caiguts, van convertir la llera del riu en una trampa mortal.
O sigui, que per fer la foto... bueno.
Un desastre. I ara anem a la música. Vinga, va, ho oblidem.
A veure si us sona aquesta. És És una banda que es va formar a València l'any 1988. Ara estem al 95, o sigui, portaven 7 anys, i aquest any van presentar un treball discogràfic que portava per títol El Dorado. I dins d'El Dorado, doncs, sonava aquesta.
Justificarán lo hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay...
El cantant és el Carlos Goñi.
Sí, és que...
Revolver.
Era una música maca, la dels 90, també.
Sí, sí. La veritat és que es va fer molt bona música als anys 90. Nosaltres transitarem tota aquesta temporada pel 95. Carlos Goñi, que és la cara visible, la veu de Revolver, ens cantava aquest No va más. Mari Carmen, això era l'any 1995.
Sí, sí, efectivament, sí, sí, ho recordo. Jo ho punxava, això.
Veus?
Per tant, ho recordo molt bé. I anem al 14 de febrer de 1995, que estava ja tot a punt perquè la reina inaugurés l'Auditori Municipal Enric Granados. Recordem que vam dir que seria el 14 de febrer. Doncs va venir en companyia de la ministra de Cultura, la Carmen Alborg, en aquells moments. A l'acte també hi van assistir dos nets de l'insigne músic lleidatà Enric Granados, que dona nom a l'auditori. L'Orquestra Simfònica de Turíngia va oferir un concert amb obres de Rachmaninov i Stravinsky amb el solista Robert Denison al piano. La paeria va regalar a la reina una col·lecció de làmines dels edificis històrics de la ciutat de Lleida. La reina va destacar la bellesa i la qualitat sonora, sobretot la qualitat sonora, de l'auditori. I va dir, que bien suena esta sala. Són paraules de la reina Sofia.
Recordem que hores d'ara sabem que l'Auditori de Lleida és una de les sales amb millor acústica de tot Europa.
Sí, sí, sí.
No, la tenim a Lleida.
La reina ho va
notar de seguida.
Va considerar molt encertat que el mateix edifici albergués el Conservatori Municipal de Música.
Sí.
La ministra de Cultura va prometre els 300 milions de pessetes que tenia de deutes aquest edifici, que faltaven de la subvenció de 500 milions que havia atorgat el Ministeri per la seva construcció.
Bueno.
I acabem avui parlant d'esports. El Lleida va obtenir beneficis de la Copa del Rei. Els ingressos nets es podien apropar als 16 milions de pessetes. La Lliga Nacional va donar 13 milions per haver arribat als octaus. Al partit del Deportivo de la Coruña es van recaptar 10 milions dels 21 que havia pressupostats, la meitat. Una xifra llunyana a la que va aportar la visita del Barcelona en partit de Lliga l'any 1994, que va ser de 51 milions de pessetes.
El problema de quan ve el Barça i l'època de Lleida és que no saps quanta gent era del Barça i quants eren del Lleida.
Sí, una mica de tots, dels dos.
Però havien de ser del Lleida, però bueno,
sí,
què hi farem?
Sí, bueno, però en aquell moment el corazón partido.
Sí, sí, sí.
No?
Mari Carmen Salvador, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Per cert, deixeu-me fer una rectificació, i és que la temperatura és molt més alta del que havíem dit. Ara mateix el nostre meteoròleg em passa per WhatsApp que estem a 18,7 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam assolir una màxima de 21 graus i avui, en aquestes hores, ja estem pràcticament 2 graus per sobre de la temperatura que vam assolir ahir. Estem a la segona setmana del mes de febrer. Alguna cosa no va bé, ja ho dic. Alguna cosa no va bé.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Doncs 4 minuts per sobre de 3 quarts d'una, moment per escoltar les informacions dels barris, Cosme.
I arribem ja als nostres barris, Ricard, com tu dius, és moment de ficar-nos en connexió amb totes aquelles entitats que treballen per la nostra ciutat des del moviment veïnal. Avui ens volem quedar ben a propet de la emissora. Nos anem cap al carrer Cavallers, cap al casc històric de la nostra ciutat, i allí precisament parlem amb la presidenta, que és Cristina Armengol. Benvinguda i bon migdia, Cristina.
Hola, bon dia.
Bé, anem a parlar, ja feia un temps que no parlàvem del teu barri. Sí, ho han fet del casc històric, ho han fet amb Jaume Millas fa un temps, i ara també ho farem amb Manel Pelai d'aquí poques setmanes. En quin moment ens trobem ara, Cristina, al teu barri, concretament al carrer Cavallers i adjacents?
Bueno, ens trobem en un impàs. Hi ha molta cosa feta, ara tenim que tirar potser, si més no, per una part més potser més comercial. Ens falta encara estar molt segurs de cap a on ens encaminem. Ja ho veiem on volem anar, falta que ens acompanyin.
D'alguna manera sabeu on voleu anar, però bueno, ha hagut experiències que no han donat pas gaire bon resultat. Per exemple, tota aquella experiència d'una sèrie de botigues que es van muntar i una sèrie d'ulets que no van funcionar en el seu moment.
Exactament. Per això dic que estem en un punt, sí que veiem on volem anar, però a veure com arribem fins a aquell punt. Val? Perquè, bueno, mi amigo don dinero, saps? Llavors...
I del mercat del Pla què diuen?
No diuen res.
Bueno, no diuen res, però haurien de dir. Perquè...
Tindrien que entrar una altra vegada a la subhasta, al plec de condicions i de més, tenen que tornar-ho a traure a concurs.
Vosaltres, veritablement, creieu que tindria que anar allí pues, un aulet o tindria que anar a gastronomia? Per què aposteu vosaltres al vostre moviment associatiu?
A veure, nosaltres pensem que allí té que haver algo de tapeo, algo gastronòmic, algo en tirada de gent. Llavors,
tipo Madrid, el mercat de Sant Lluís, aquestes coses, no?
Exacte, exacte, jo penso en això. I a més, tots els carrers que pugen i baixen, pues, també dedicats a coses de la ciutat. Cert és que no som una ciutat superturística, però bueno...
Ni de tapeo, s'ha de dir.
Tampoc.
Això no és Navarra, però País Basc, ni Aragó.
A veure, tot això té que anar a uns preus sense que se mos hagi venut l'enteniment. A veure,
sí, per exemple, el perquè... que fan a Barbastro, que estan a preus molt assequibles i que...
Exacte, coses que la gent pugui fer-ho, simplement que ho pugui fer.
Però s'està esponjant moltíssim perquè aquí ha vist que senten aquests herois perquè estem parlant amb ella a la seva pròpia botiga, eh? Això està clar, cosa que t'agraïm. Però el que també s'està esponjant és tot el barri. Tots aquests espais que s'estan esponjant, vosaltres què veieu? Que estan bé com estan? S'haurien de tancar? S'han de deixar oberts?
No, no tancar cap.
No, perquè tirarien escombraries, no?
Claro. Mirem el que fem per no tindre males peores.
Ja.
O sigui, els espais tenen que ser oberts, nets, i en tot això, així, lograrem esponjar una miqueteta més el barri.
Queda molta cosa encara per enderrocar?
Bueno, pues sí.
I estan en ello?
Estan en ello.
Molt bé.
Suposo que estan en ello. Perquè, a veure, no és tan fàcil dir enderroquem. Uf, ja està.
Això són diners, no.
Exacte, són diners.
Hi ha propietaris i a vegades d'usos, eh?
Són propietaris, són moltes coses, no? Llavors, no és tan fàcil. No es bufaixi ampolles, això.
Però parlem també de la imatge que té. Quan se vagi esponjant, se suposa que la gent s'hi anirà a recol·locar en altres espais, en altres barris, no?
Bueno, en altres barris o en aquests, davant de la meva botiga, estan fent un edifici preciós, l'estan rehabilitant. Porten un any rehabilitant, està quedant boníssim.
Ja.
Amb totes les comoditats que pot tindre un altre pis d'un altre lloc.
Això vol dir
que
una vegada esponjat i que vagin ficant edificis nous, la gent, els que no poden fer-ho, aniran marxant del lloc, no? I
claro.
Estic parlant d'aquelles males imatges que es veuen a vegades de venda al carrer de droga, que això s'ha vist, això es veu, i també de persones d'aquelles que no saben respectar ni el descans
Exacte.
De les persones per la seva cultura.
Exacte, jo penso que tornarà a ser lo que era, costarà, evidentment que costarà, però penso que sí.
Perquè tots els casos històrics costen, però bueno, una vegada que es aconsegueix són una de les zones privilegiades. Tu penses que això costarà molts anys encara?
Home, sí, jo penso que sí.
Sí?
Costarà. No estem al final de l'iceberg.
Va, perquè tu seràs botiguera en aquell moment encara?
Home, espero que sí.
Sí, o sigui, vol dir
espero
que...
Espero sí. Poder-me jubilar ben vist, eh?
Sí. Perquè...
Home, jo penso que, a veure, tampoc és passat demà, sinó una miqueteta més enllà.
Sí, perquè a més és que...
Un parell d'anys o tal, jo penso que ja es notarà. Ja es començarà a veure la imatge.
Perquè és el context de tot, no? Si estem demanant que sigui la seva vella i el turó patrimoni de la humanitat, també
Exacte.
Els seus voltants hauran de donar imatge, no?
Lo que no podem és que tot el voltant sigui un desacato.
Que sí, que sí.
Per la imatge que es vol donar de turó, claro.
I la seguretat com la teniu? Què diu el senyor Ibarz? Què diuen de les Mossos?
Bueno, la tenim com a tots els puestos, penso jo. Ni més ni menys.
És més complicat.
Codida perquè realment no està a tope a tots els puestos. Està una mica cascada a tots els cantons.
El senyor Jaume Milla sempre es queixa de que, bueno, que sabeu on estan les persones que trafiquen, sí, les persones que hi ha la inseguretat que estan donant i fins i tot cases de prostitució que se saben on estan, no?
Sí. Llavors, pues, bueno, és tot més complicat.
És més complicat del que sembla, però s'està treballant amb això, no?
Exacte.
La netetat del carrer, la gent se'n preocupa. Els veïns que viuen els botiguers són conscients d'aquesta netetat? Ells mateixos col·laboren?
N'hi ha de tots. Ja. N'hi ha que sí i n'hi ha que no. Llavors, pues, bueno, hi ha una mica d'incivisme, realment.
Perquè, a més, és una zona que teniu les professions dels Dolors, teniu els moros i cristians, teniu una sèrie d'esdeveniments que la gent hi ve aquí al casc històric. I encara hi vindria molt més i faríeu moltes més coses com l'Obert, no?
Exacte, exacte. Hi ha moltes coses a fer i moltes coses que es fan. El que passa és que els incívics no els podem lligar, tampoc.
Ja, ja.
Llavors surten, i suposo que a tots els llocs de la ciutat surten. A veure, no és...
O sigui, tu recomanaries que no tinguin tampoc por, però que d'alguna forma la gent incívica que cada vegada estigui més controlada, no?
Sí, sí. No, només falta que la fiquem cívica. A veure, els incívics no ho són per naturalesa, o si ho són, doncs els tenim que reeducar, ja està.
Molt bé, aquesta seria l'expressió, reeducar.
Reeducar, vull dir,
perquè
tu vols estar aquí, perfecte, a mi em sembla correctíssim, però aquí hi ha unes normes, uns drets i uns valors. Llavors se tenen que respectar. Llavors, encamineu tot cap aquí.
Cristina Armengol, veiem que tens ganes i que, bueno, que no perds la força i això ens agrada moltíssim.
Gràcies. No es pot perdre.
Gràcies per acompanyar-nos i saps que aquí també teniu un altaveu obert, com sempre, a la cadena COPE per dir la vostra.
Moltes gràcies.
Una abraçada, cuida't.
Merci.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ricard, ja ho veus, el carrer Cavallers i els seus voltants pues estan treballant per esponjar i per tindre la gent molt més cívica, ja ho he dit, i és un barri que vol tindre i no perdre els seus valors. Jo tinc un correu amb aquest espai que parla de barris, que és cosme@copelleide.com. I el teu WhatsApp?
Doncs ja saps que el nostre WhatsApp és el 664-526-180, on podeu enviar notes de veu o missatges de text. Coses que vulgueu que tractem. Avui tenim la tertúlia dels polítics a 2:45. Doncs escolta, hi ha algun tema que vols que tractem? 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, obrim aquesta finestra dels records com cada dia.
I parlarem de Santa Maria de Mitjaran, que fa dies que no pugem cap a la Vall d'Aran.
Uh-huh.
Tot i que a principis del segle XI, concretament 1011-1017, tingueren lloc uns fets molt cruents, l'assassinat de Guillem Isard pels homes de la Vall d'Aran que s'havien revelat, que van donar a entendre que ja existia en aquella època el santuari de Santa Maria de Mitjaran, segons l'historiador Josep Lladenosa, no senten notícies documentals fins al regnat d'Alfons el Cast. Aquí hi ha una data certa, escriu l'esmentat Lladenosa, que és als vols de l'any 1175, quan el rei Alfons I hi feu una concessió de delmes. Amb Alfons el Cast apareix documentalment la funció preeminent de Santa Maria de Mitjaran a la vida política i religiosa de la vall. Gràcies a les providències d'Alfons el Cast, el santuari va consolidar la seva existència econòmica. Aquest monarca, que sap prou bé tot el que representa Mitjaran per als moradors de la vall, no dubta pas gens ni mica a protegir-lo. Alfons el Cast, en una visita a la vall, després d'haver signat a Viella el privilegi d'emparança, anar a postrar-se davant la imatge de Santa Maria de Mitjaran. També Jaume I el Conqueridor a visitar aquest temple. I aquesta imatge era el juliol de l'any 1265, que Santa Maria de Mitjaran va rebre l'homenatge dels terçons i tot seguit jurar els privilegis i llibertats de la vall. Cal dir que Santa Maria de Mitjaran també s'hi va reunir l'any 1283 una diputació aranesa per ordre de Pere el Gran. Aquesta és una terra amb identitat pròpia que no pot incloure's en una vegueria dels Pirineus ni pertany a la delegació política dels Pirineus, sinó que és un territori amb una parla, amb una identitat pròpia. I la dita d'avui ens diu: qui mai riu, mai viu.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs a 30 segons, senyals horàries ja ens indicaran que arribem a la una de la tarda, farem una pausa, i després al migdia de Lleida, ja saps que parlem de gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a 2:15, la tertúlia dels polítics. Ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. 19 graus, pràcticament, a la ciutat de Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La alerta sanitaria por el coronavirus amenaza al Mobile World Congress. La cita mundial más importante de móviles comienza en apenas 10 días en Barcelona y en las últimas horas ha seguido sumando bajas de grandes compañías tecnológicas. La dirección del Mobile estudia este viernes si suspenden la cita o no. Al margen de la decisión que se tome dentro de 3 días, hay una gran preocupación en el sector hotelero. Están registrando cancelaciones de reservas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Con el alma en vilo, ese es el sentir de muchos ante los nubarrones del Mobile. Aunque se celebrara, se asume que será reducido. El teléfono hoy ya no suena para reservar hoteles y salones de restaurantes, sino para cancelar servicios, la palabra letal para el sector. El director del gremio, Roger Pallerols, confirma en COPE las anulaciones.
Conllevan anulaciones de reservas, seguro en el sector hotelero y confirmó en el sector de la hostelería. Es un golpe muy duro para el sector.
Según la organización, el Mobile produce un impacto para la ciudad de 475 millones de euros, pero a falta de la decisión final, ya se confirma que miles de congresistas no vendrán.
El viernes sabremos, por tanto, si el Congreso Mundial de Móviles sigue adelante o se cancela. En Madrid, esa misma semana del Mobile, se inaugura también la Feria de Arte Contemporáneo, Arco 2020. La han presentado hoy sus responsables y, lógicamente, esperaban la pregunta sobre la alerta del coronavirus. Hay una mesa redonda bajo el título Mapas Asiáticos, pero no está prevista la presencia de galeristas chinos. Maribel López es la directora de Arco.
Mapas Asiáticos es un programa dirigido por Menene Gras, es uno de nuestros encuentros profesionales, una reunión privada y sí que se puede ver afectado, pero no hay galerías asiáticas en la feria, las nuevas galerías asiáticas, realmente compradores asiáticos en Arco, bueno, este año no hay, en otros años quizá, pero este año no hay.
Hay noticia al margen de estas posibles cancelaciones del Mobile, de la cómo va a afectar a la Feria de Arte Contemporáneo Arco. En la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en Suiza, se reúnen desde hoy cerca de 300 expertos de todo el mundo. Son especialistas en virología, epidemiología y otras ramas de la ciencia que van a estudiar tratamientos y vacunas para el coronavirus de Wuhan. La reunión es a puerta cerrada. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que Núñez Feijóo acaba de confirmar su candidatura para aspirar a revalidar como presidente de la Xunta de Galicia en esas elecciones del 5 de abril. Lo que intentaría Núñez Feijóo es conseguir su cuarta mayoría absoluta consecutiva. Han pasado a disposición judicial la pareja acusada de tirar a su hija recién nacida al río Carrión en Usillos, en Valencia. La mujer de 23 años y el hombre de 29 han pasado la noche en el calabozo después de ofrecer diversas versiones contradictorias de lo que había sucedido. Fue el centro de salud el que dio la voz de alarma cuando la mujer acudió con claras evidencias de haber dado a luz y diciendo que no sabía dónde estaba el bebé. La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a 9 años de cárcel a un hombre de Santander que se hizo pasar por menor en la red social Twenty para captar a una joven a la que obligaba a mandarle fotografías y vídeos de contenido sexual. También le va a tener que indemnizar a esta chica con 40.000 euros. Y una sentencia de la Audiencia de Cáceres obliga a tener el carné de conducir para poder conducir un patinete eléctrico que supere una velocidad de 25 kilómetros hora. Esta sentencia es el resultado de una denuncia de un vecino en contra de otro pronunciamiento del juzgado de lo penal número 2 de Cáceres.
Y estamos pendientes de la operación del jugador del Barça, Dembélé, José Luis Corrochano.
El francés pasa por el quirófano en Finlandia por una rotura del tendón del bíceps femoral. Es importante por la salud del futbolista y para saber también si el Barcelona puede finalmente fichar un delantero en este periodo. Vamos a conocer más detalles de esta operación. Barcelona, Elena Condis.
A esta hora le están operando en Finlandia, en la ciudad de Turku, de su rotura en el tendón proximal del bíceps femoral derecho. La intervención la lleva a cabo el doctor Limpanen. Una vez termine, se dará el tiempo de baja de Dembélé desde el club. nos dicen que será sobre primera hora de la tarde. El comunicado: en el Barça creen que podrán acreditar que estará 5 meses de baja y por lo tanto que obtendrán el ok de la federación para fichar a un delantero.
Noticia en el Betis: el club acaba de emitir un comunicado a través de las redes sociales lamentando el lanzamiento de botellas en el partido del domingo contra el Barcelona. El club, además de colaborar con la policía, ha puesto a disposición de sus seguidores un correo electrónico para que identifiquen a los lanzadores.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
Buenas Hoy tardes. En El Espejo nos contáis cómo afecta a la Iglesia el fenómeno creciente de las personas que viven solas y nos habláis de algunas iniciativas que se han puesto en marcha en la diócesis de Barcelona.
El número de personas mayores de 65 años que viven solas en Cataluña se ha incrementado un 10,8% en 4 años, llegando a las 334.000 en 2018, de las cuales 139.000 tienen más de 80 años. Estas circunstancias constituyen un desafío para la misión de la Iglesia, que en esta Jornada Mundial del Enfermo se plantea cómo acompañar en la soledad. Desde la Archidiócesis de Barcelona observan que este hecho empieza a plantear problemas muy serios en el día a día de algunas de estas personas. Por eso, el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud ha puesto en marcha un programa dirigido a los sacerdotes y a otros agentes de pastoral de las parroquias para darles las herramientas necesarias de actuación con personas mayores enfermas que viven solas. Ampliamos esta historia, ciertamente muy interesante y de actualidad, en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs ja al migdia de Lleida. Recorda que estem hores d'ara amb una temperatura fascinant, eh? Per ser el mes de febrer. Estem a 19 graus a la ciutat de Lleida. Farem tot seguit buscarem la previsió meteorològica ràpidament des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb el cel ennuvolat o cobert i precipitacions al Pirineu. Les temperatures amb pocs canvis. Arribarem a 19 graus de màxima a Lleida capital, Balaguer i la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega i 15 a Viella. El vent bufa de l'oest i sud-oest, a la meitat sud i a la resta variable flux. Demà dimecres tindrem també el cel ennuvolat o cobert amb precipitacions febles, sobretot a la meitat nord i menys probables al sud. I pel que fa a la cota de neu, estarà entre 1.600 i 1.800 metres. Les temperatures baixaran, arribarem a 16 graus de màxima a la capital, 15 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent bufarà variable flux i anirà canviant a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. De seguida parlem de gastronomia i després de 2:15 la nostra tertúlia dels polítics.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia i sent dimarts ja saps que anem camí cap a 2:15 i això vol dir que parlem de gastronomia. I ja saps que tenim el nostre sommelier, ja li dic així, el sommelier de capçalera, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
No t'ho havien dit mai, això?
No.
Sommelier de capçalera, tu.
No, no, no.
Jo tinc el nutricionista de capçalera, l'advocat de capçalera, i ara tinc el sommelier de capçalera,
bueno,
tu.
Bueno, mira, farem un equip al final. O bueno, crec que ja el tenim, eh?
Escolta, que hem rebut molts, com es diu ara, això així en anglès, molts inputs de l'espai aquell encara, dels caves, d'aquell especial de caves que vam fer, de dos programes, que el vam fer ja al gener. Doncs encara hi ha gent que canvia algun missatge i diu, hosti, escolta, he après moltíssim. Ja t'ho vaig dir que va ser genial, eh?
Home, jo crec que són dels programes que a la gent li agrada, no? Més que parlar d'una fitxa tècnica d'un vi, no?
No, no, vam parlar de caves, vam fer un especial de com entendre'ls, que al final són vins espumosos. També hem parlat de vins i, bueno, hi ha un tema que no hem parlat mai, curiosament, i quan m'ho va proposar el Felip, reconec que la primera reacció va ser bueno, si vols parlem-ne i tal, però després vaig començar a pensar i vaig pensar, i vaig arribar a la conclusió de dir, bueno, pot ser interessant.
Home, jo crec que és bueno,
encara no hem dit de què parlarem avui, però
interessant,
és això,
no, molt interessant, el que passa que no ens parem a...
Quan
parlem de disfrutar del menjar és el mateix.
Clar, tu ara fixa't, ens gastem molt o poc, més igual, amb una ampolla de vi, que ens fa molta il·lusió. Com ens la veiem? Perquè clar, aquí no hi caiem mai. Com ens la veiem? No ens la bevem a galet o a morro a l'ampolla.
No.
La posem en una copa, oi?
Mm.
Doncs avui parlarem de copes.
Exacte.
I ull, perquè ja veureu que hi ha tot un món amb això, eh?
Bueno, jo... a mi, perquè m'agrada molt la cristaleria, no? Però quan expliquem per què realment és tot això, no és perquè a vegades m'ho diuen a mi, no? És que vostè és que és molt... No. Quan li donem l'explicació no, i la gent ho prova...
Molt, no s'ha acabat la frase. Molt què?
No, és igual, ho deixarem molt... aquí. Molt. No, és que és veritat, no? Després la gent quan... És que bueno, ara amb la persona, amb el convidat que tenim avui, pues, ho explicarà, no?
Jo, a veure, així, ara estava pensant. Jo quan poso la taula, així, allò un dia que per quedar bé, vinga, obrim la vitrina que tenim de copes, que no les fem anar mai. Comencem a col·locar copes. Com va això? Ah, doncs mira, la més grossa és d'aigua, la petita és de vi, i després la estreta i estirada és la del vi espumós, la del cava.
No, per favor. Veus, aquí ja tenim un problema. Ja tenim un problema.
Ja ho sé, però això és el tòpic, no?
Sí, però això ho diria el teu padrí, no tu. Això està... No, fora. Aquesta copa de flauta, fora, allà.
I què fèiem, això?
La llençàs, directament.
O sigui, tira la copa?
Sí. Bueno, allà, a Príncep de Viana, hi ha un senyor que té allà un rastro.
Ah, sí?
Pots anar allà i li vens. Sí, perquè si no, això fora, allà, eh?
Escolta, que avui parlarem de copes, va, però ho farem seriosament i amb tota una història al darrere, eh? Està amb nosaltres avui a través de la línia telefònica a Lluís Gras. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Hola, Lluís.
Lluís, ara anava a presentar i no sé com presentar-te. Director de Riedel, ets?
Bé, jo sóc el responsable comercial d'una sèrie
de... Bueno, director comercial, director comercial, sí. Riedel és una marca, segons m'ha dit el Felip, de copes.
Sí.
Però, vaja, important.
Sí. Bé, Riedel està considerada la copa més tècnica del món, i això no és perquè ho digui jo, no, sinó per tot el treball que ha fet al darrere abans de crear tot aquest món de formes diferents de copes adaptades al vi.
Escolta, la vostra història a quan es remunta?
Mira, doncs podem partir des del 1756, a l'antiga Bohèmia, Txecoslovàquia, i portem més de 260 anys... Però tot aquest treball que ha qualificat a Riedel com la copa més tècnica del món neix el 1958. Entre els anys 1958 i 1960, Klaus Josef Riedel, que va morir el 2004, és l'artífex de donar-se compte de que les copes que tenien només una forma única antigament, petites, mitjanes o grans, però una forma de tronc de cono, perquè ens entenguem, i molt tallades i de colors i molt de disseny, pues ell va donar-se compte que fent les copes més primes de les parets i canviant la forma i buscant formes, adaptant-les a cada caràcter, a cada varietat del vi, teníem uns resultats que magnificaven el vi o el desmilloraven, etc. i va començar a fer un treball tècnic que l'ha catapultat fins avui en dia com considerant-la la copa més tècnica del món.
Clar, és que jo això deia, a vegades els que som ignorants en aquest tema, i bueno, ara sí. Que m'has d'explicar aquí que la copa, pues, sí, o sigui, la copa, i això m'ho ha dit moltes vegades el Felip, i em va dir, és veritat, fa molt temps em va dir, un dia parlarem de copes, doncs mira, avui parlem de copes, que sí, que això canvia. I és molt. El que dèiem, que al final et gastes uns diners a comprar un vi, doncs no te'l prendràs de qualsevol manera.
Perfecte. Està correcte el comentari, perquè tot neix a través de que a la boca tenim a la llengua unes papil·les gustatives, que a la punta hi ha la concentració dels dolços, els àcids i salats als costats, i els amargs a la part del darrere. Llavors, en funció de la varietat del raïm que servim en una copa, aquesta copa, per la forma que ha creat Riedel, ens obliga a aixecar més el cap o menys, i té un diàmetre amb més pas d'apertura lateral a la llengua o menys. Què passa? Que aleshores tens el vi que et cau exactament a la zona que Riedel ha considerat que estarà més rodó, que no hi haurà aristes i que l'acidesa, l'astringència, la part salada, dolça, estarà compensada i tindràs el vi magnificat al màxim. Si utilitzes una copa contrària a la varietat del vi, diferent, ens trobem que punteja d'acidesa o és molt aspre, astringent, el mateix vi. I tot això que jo explico ara així en plan ràdio, en plan teoria, el que fem és anar a les escoles d'hostaleria, a la major part d'elles, on els alumnes que estudien sommeliers, aportem nosaltres tot el ventall de formes de copes de Riedel, obrim els vins, i ho comparem entre diferents formats, el mateix vi, en diferents copes, per veure que el que dic es produeix. Mm-hmm.
Bueno, no? Clar, és la manera, a la pràctica.
Fer la pràctica, exacte. Però pensa que estava parlant d'una copa.
Sí, sí.
I sembla que parlava d'un vi o no, d'una copa. Imagina't, és que realment, perquè no ens parem a disfrutar també de lo que fa Riedel. Vull dir, no...
Escolta, Lluís, quantes copes diferents feu?
Bé, tenim dos canals de distribució. Nosaltres som, des d'Euroselecció, els importadors de Riedel per tot Espanya, i tenim el canal Horeca, per hotels i restaurants, i tenim el canal de Retail pel públic. Aleshores, a la majoria de...
Aproximadament, perquè ja veig que en teniu més de 4 o 5,
No, el que passa és que diferenciem la producció amb copes de cristall, sempre cristall, mai vidre, sempre és cristall, val? Sodi, potassi, sílice i quars.
Ah, escolta, quina diferència hi ha? Perquè clar, sempre diem copes de vidre, no és el mateix.
Sí. Els components bàsics són els que utilitza el vidre, els més senzills i els més bàsics. Mm-hmm. I quan parlem de cristall, aquí antigament s'hi aportava plom, cosa que s'ha eliminat del mercat des de fa 3 anys pel tema ecològic, no perquè fos dolent per la salut a dintre de la composició del cristall.
Sí, però que això és el que deia en Lluís,
Okay, no? Okay.
Que van treure perquè era perjudicial per la salut, no?
Bé, en principi potser ho deien persones que tenien interessos en perjudicar la marca, però la família Riedel, des del 1756 fins ara, sempre ha treballat i ha provat els vins i ha fet el treball tècnic amb copes de cristall amb plom. Sí. Què passa? Que si fos dolent per la salut no hi hauria...
Aquesta història, allà.
13 generacions de família Riedel dintre de la història, no? Aleshores, aquí hi ha hagut interessos potser en parlar-ne malament del plom, però el plom, quan es fon a 1.400 graus de temperatura amb el sodi, potassi, sílice i el quars, queda... No és perjudicial per la salut, no migra, està en estat sòlid,
cristall. Sí.
Tu no pots mastegar-lo i empassar-te'l i que et perjudiqui. Mm-hmm. Sinó que era un tema de que, com que les fàbriques majoritàriament estan a Àustria i Alemanya, que són els països més desenvolupats a nivell ecològic, era un tema de reciclatge, era un tema de recuperar aquest cristall, que era una dificultat. I els països d'Europa van donar un temps fins que van substituir el plom pel quars. El quars normal i el quars de primeríssima qualitat.
Molt bé.
Substitueixen el plom.
Estic mirant a la vostra web, ho dic perquè si la gent es vol connectar és riedel.com, i hi ha la versió espanyola, riedel.com. Sí. Copes per a vino tinto, per blanc, per l'espumós, que ja vam explicar que és el cava, el xampany, tot això, per cervesa, per a espíritu, gin, soft drink, decantadores, etc. Déu-n'hi-do, I a més, suposo que per tinto i això també n'hi haurà de diferents tipus.
Sí, bé, per facilitar el treball de tenir clar què ens convé, hauríem de tenir el següent quadre davant nostre, que seria: nosaltres podem fabricar les copes bufades a mà o fer-les mecànicament. I dintre de bufades a mà i fetes mecànicament, podem treballar el cristall amb quars de primera o el cristall de quars normal. O sigui, aquestes quatre variables fan que les sèries de Riedel es diferenciïn entre si, i també una mica des del cos cap avall, que aquí podem treballar com enganxem el cos a la base i al peu. Aquí podem ser una mica artístics, no? Variant una mica entre sèries, però que la part important de la copa, que ens quedi clar a tots, que és el cos. El cos, la forma del cos, és la que ens farà caure les papil·les gustatives al vi, la varietat d'aquell vi, adequadament. I el missatge de Riedel és: si tens un Cabernet Sauvignon,
mira, estic mirant aquesta, el Lluís, ara mateix, que a més té una forma curiosa.
Sí.
La de Cabernet, la Riedel de Cabernet Sauvignon, és una copa que a més té un... pràcticament arribant a la base, parlo de la part de copa, no del peu, té com una corba allí que s'insinua, que és curiosa.
Sí. En saps dir amb quina sèrie està?
Ah, perdó, estic al Riedel, el Wing Wings Cabernet Sauvignon.
Pues mira, aquesta sèrie precisament és la novetat que hem presentat aquesta setmana passada a la Fira Wine Week de Barcelona, i són 7 models nous de la nova creació de George Riedel, que és el pare de la família actual, i el Maximilien és el fill que porta els negocis a nivell mundial. El pare s'ha dedicat aquests dos últims anys a crear una sèrie nova. I la Wine Wings ens aporta una forma diferent a totes, i a la part de baix una corba abans de que pugi cap amunt, on treballarà el vi quan mover la copa, i ens potenciarà encara més els aromes i la part mineral dels vins. Això s'acaba de presentar fa poc a Barcelona, i la setmana passada, justament.
Sí, sí.
És novetat. Val? Per tant, compte, perquè a vegades busquem una copa Cabernet Sauvignon i el que hem de fer és tenir clar quina sèrie volem d'ella. La que està feta a mà, la que està feta a màquina, amb cristall de plom, amb cristall de quars de primera o amb cristall de quars normal, i aquestes són les variables que podem trobar en diferents sèries a la copa Cabernet Sauvignon.
Déu-n'hi-do.
Val? I així amb un Pinot Noir, així amb una Xirà, així amb una Riesling, etcètera.
Allò que deia jo al principi de la copa aquesta estreta i llarga pels espumosos...
La de flauta, no.
Ja veig que estic fora d'onda, no?
Ja com tira Lluís.
Mira, aquí sí que hi ha un tema curiós.
Però a veure, tu quan te'n vas a comprar en una casa, per una casa? Diu, escolta, va, en una botiga i ho compres tot, allò, la coberteria i les copes. Te venen aquestes copes encara?
T'estan enganyant.
Sí. Vale, però
sí, t'estan enganyant. No. Tu, sí, t'estan enganyant. Lluís, no riguis, és veritat.
Que sí, però et venen això. Jo estic mirant a la vostra web ara, a la secció de copes per a vinos espumosos, que seria això, i no n'hi ha cap d'aquestes que jo tinc a casa.
Bé,
hòstia, és que si surt una d'aquestes al catàleg de Riedel...
Bueno, ja
apague, sí, vamonos, apague vamonos,
les cases estan plenes d'aquestes copes.
Lluís, apague vamonos,
A veure, antigament tots coneixem la copa Pompadour, no? La que estava, segons la tradició, feta amb el motllo de Madame Pompadour, perquè era molt amant dels xampanys, no? Què passa? Que la copa Pompadour era més artística i més de glamour que no de que t'aportés res a l'hora de prendre a nivell olfactiu i gustatiu un producte de nivell d'escumós. Riedel va començar a crear copes flauta i copes no tan flauta, com les d'ara, que s'obren molt més, que semblen ja copes de vi blanc, etc., amb més diàmetre, i ens reservem la copa flauta pels escumosos joves de 9 mesos, 12 mesos, on ens interessa molt que sigui molt flauta perquè ens faci aixecar molt el cap quan et toca aquí el nas, el diàmetre petitet que té expressament, i anem a buscar al màxim la punta de la llengua on t'estaran els dolços, que és ideal per un escumós jove de 9 o 12 mesos.
Vale, o sigui que jo les que tinc a casa ja veig el que he de comprar, doncs, per servir-les.
Sí.
Bueno, i si compres un cava de 24, què fem?
Pues m'he de comprar una altra copa.
Copes, clar.
Sí, tindríem que tenir dos copes d'escumosos pensades per als caves els escumosos més joves i els escumosos de mitja i llarga criança. Clar, a partir de 24 mesos, 36, ja es recomana anar a formats que obren molt més que la copa de flauta, per suposat. Si no, no ho gaudirem. Ens quedaria curta una copa flauta. Però, en canvi, un cava jove de 9 o 12 mesos, si el servim amb una copa massa diàmetre, de massa cos, també el podem perdre.
El gas carbònic ho perdem, clar.
Val? Vull dir que dos copes recomano jo pels escumosos. La flauta, pels escumosos de 9 o 12 mesos, 18, i copes ja que són amb més diàmetre, com les de vi blanc, pràcticament, o tirant cap a vi negre, inclús, pels de llarga criança, que avui tenim escumosos que no teníem antigament, que tenen, pues, 7, 10, 12, 15 i 20
sí,
anys.
Sí, Lluís, però saps el que passa? Que jo me trobo al restaurant, al ¿vale? Sheyton, que sí. Quan... Jo li recomano a algun client, no? Algun sí. Cava de llarga criança i li fico la copa que jo crec, o algun xampany rosat que tenim, que no direm ara el nom, que jo crec que és, bueno, que és per plorar, aquest xampany, quan jo li fico la copa que jo crec que és la... Bueno, el que diu Riedel també, no? Tothom diu que no la vol, perquè la cara és de sorpresa, de dir, hòstia, què m'està ficant aquest tio? Una copa aquesta, i volen la copa de flauta. I quan li expliques i li demostres realment que quan l'està bevent és que, no, és que bueno, canvia totalment el producte, sí. És quan al final sí, diuen que sí, però jo crec que encara ens queda una feina per fer molt important de que la gent vegi de que la copa és superimportant.
Bueno, la primera feina que és formar els sommeliers, aquesta sí que està, aquesta crec que sí que està en marxa,
sí.
Oi?
Sí, home, Riedel sí ho fa, això, sí, sí.
I el
cellers
també, eh?
El cellers i tal. T'ho dic perquè, clar, aquesta és una primera porta d'entrada. Tu quan vas a un restaurant i tens sommelier, que no tots en tenen, sí. I et posa una copa diferent i tu li dius, no, ui, què és aquesta copa? I llavors t'explica, i miris, que això sí, però, funciona però, així perquè està pensat, doncs estàs fent formació. Sí, però, ara, arribar al gran públic va que és complicat, eh?
Però jo he dit, Ricard, perquè jo m'he trobat, allà al Sheyton, que la resposta era, clar, perquè vostè és molt jove, gràcies, però de jove, que no tant, vale? I després que no, que, perquè no, això són les noves tendències. Hòstia, no senyor, aquí bueno. ja no, però és el que diu Lluís, hi ha una raó tècnica tot això.
Vale, però...
De 256 anys d'experiència.
Sí, però això s'ha de fer molta pedagogia, que a la gent els hi costa molt, que els hi canvis la seva, el que ells creuen que és. Sí. Per això jo feia broma al principi, però et deia, per exemple, aquest tipus de copa, flauta,
no.
les cases estan farcides d'aquestes copes, perquè ens ho han venut
sí.
així. I ningú s'ha preocupat de saber si és així o no és així.
Però per això hem d'intentar, mica en mica...
Vale, jo arribo a algun lloc. Però vull dir que el Lluís ens ho diu claríssim. Formació, i explicar-ho, clar.
Sí, no, només és un treball que nosaltres vam encetar. Jo porto 15 anys a l'empresa i porto 15 anys fent Riedel Experience a la major part d'escoles d'hostaleria on es formen els sommeliers i la gent de sala. I escolta, és un treball d'anys, però que estem arribant al públic professional i també a molts restauradors on els concentrem, en aules on fem aquestes demostracions. I el que falta que és que, pues, que el públic particular pues, es deixi aconsellar pels professionals, perquè... Clar. Si a la sala del restaurant el professional està format i els cellers estan formats, que són els que creen el producte, doncs al final té que arribar al consumidor final, sí, encara sí. Que sigui lent, però té que arribar.
Doncs escolteu, que avui hem parlat amb el director comercial de Riedel, és el Lluís Gras, i, bueno, aviam, és un tema que sí que hem començat amb broma, però és un tema també a tenir en compte. El que no hem de fer ara és tirar totes les copes que tenim a casa i comprar-les totes de nou. No. Però que quan anem a comprar-ne unes de noves,
exacte.
Sí que hem de saber que ja hi ha tota una ciència al darrere i que, per tant, ens podem informar abans, igual que per fer un regal. Escolta, informem-nos abans sobre quina beguda es veurà o és que jo tinc un amic o un germà que li agrada molt el vi negre i un concret, doncs vaig a buscar a la web de Riedel, riedel.com, per exemple, doncs, bueno, quina copa tenen per aquest vi i a veure si m'encaixa, no? Perquè hi ha, hi ha aquestes caixetes de regal de dos copes i tal, bueno, doncs, compte, a poc anar fent-ho, i a casa igual, mentre les tinguem, sí. Què hi farem? Però un cop es van trencant, que també es trenquen, bueno, quan les hem de renovar, doncs sabem que hi ha tota una ciència aquí al darrere i que, bueno, comprar per comprar, doncs anem a comprar les que tinguin la forma que ens faran gaudir més del vi que hem comprat, o de l'espumós.
Sí, sí, jo començaria, jo com a consell, pel públic,
sí.
que tenim, doncs, unes copes a casa que, en mica, podem anar canviant cap a Riedel, cap a la forma de la copa adequada, seria que el principal vi que prenem sempre, o el principal escumós, del que més prenem habitualment, comencem per aquí i anem posant la copa al dia, perquè a vegades ens gastarem molts diners en vins més cars, fins a intentar trobar el que ens agrada, i el que ens està fallant és la copa, que no ens transmet res d'aquell vi.
Clar.
Per tant, comencem pel vi més habitual de casa nostra i anem fent mica en mica els canvis i els passos adequats. Val?
Lluís Gras, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i parlar d'aquest tema, que pues jo crec que no serà la darrera vegada.
Cap problema. Jo, en tal que això serveixi per moltes coses i que sigui per benefici de tots plegats, doncs millor, perquè el vi val diners, els escumosos valen diners, val la pena que els acompanyem amb eines adequades.
Clar que
sí. Per tant, sempre a la vostra disposició.
Lluís Gras, director comercial de Riedel Espanya. Escolta, moltíssimes gràcies.
Lluís, que vagi molt bé. Cuida't,
gràcies,
una
abraçada,
cuida't.
Adéu.
Doncs no ha defraudat gens aquest tema.
No. I, bueno, i aquí hi podem parlar, més profundament.
Sí, jo, no, per això et dic que ja li he dit a Lluís que no serà la darrera, perquè jo crec que és un tema que podem anar aprofundint, la veritat és que sí.
És el que fan, és això, són cates, però per catar-la, evidentment amb vi, no? Però per veure la importància de la copa, en diferents copes.
Que sí. Felip Urbano, sommelier al Sheyton, escolta, que ens ha portat aquest tema. Gràcies, Felip.
I que vagi molt bé a la setmana dels enamorats.
Sí.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de,
pues mira,
de España.
De Maldini.
Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Y que se tiene el elegido, Bartomeu ha hablado con el entrenador y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Los laicos dan un paso al frente. Una de las grandes apuestas de la Iglesia en España, siguiendo el impulso del Papa Francisco para hacer protagonistas de la evangelización y de la fe a los laicos. Cobertura especial del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Del 14 al 16 de febrero, en 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 970 3-78-85-17.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
4 minuts per sobre de 2:15. Ara sí que ja ens n'anem directes a trobar les dues amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Avui està amb nosaltres l'Àngeles Ribes de Ciutadans. Àngeles, què tal? Buenos días.
Pues muy bien, muy buenos días. També... con calor, un día espléndido.
Sí. Oh, espera, espera, que ara t'explicaré esto. Oh. També està amb nosaltres el Sergio González de Junts per Catalunya Lleida. Sergio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Jaume Sellers del PSC. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, que el Partit Popular, Esquerra Republicana i el Comú de Lleida excusen la seva presència per motius diversos, personals i d'agenda. No, dic que ara t'explicaré. Tinc en línia el meteoròleg, el nostre home del temps, i m'ha enviat la temperatura, i ara m'ha enviat 20 graus a la ciutat de Lleida. Però no és normal, eh?
Hola, primavera.
Sí, ahir vam estar 21 graus a Lleida.
Ayer fue terrible también.
21 graus a la segona setmana de febrer. Avui anem camí de superar-ho, això, eh? Em diu, per exemple, que el ritme del febrer del 2020, si segueix aquest ritme, ara, de moment, està sent el segon mes de febrer més càlid dels darrers 80 anys. Eh? Només ens va superar el febrer de l'any 90.
No està mal.
I ens ho poden començar a fer mirar, eh?
Sí.
No, aquí lo preocupante es que adelantará floraciones y después vendrá una helada y las matará todas.
Però vull dir que al final allò del canvi climàtic, bueno, no ens afecta. Mira, per exemple, aquest exemple és molt local, ens afecta. Ens afectarà, vaja.
Està clar, està clar. Això és primordial, que no s'està afectant, i la veritat que aquesta temperatura no és normal, és el que diu l'Àngeles, no? Al final arribarà... començarà a florar, arribaran les gelades, bueno, pues trencarà tota la floració i bueno, i arribaran les festes i començarà a ploure i fer aire, pluja, fred i, bueno, lo típic de cada any, però sí, la veritat és que...
Bueno, jo de totes maneres hi ha una data que sí que no canvia mai, i és que per la festa major de maig de Lleida sempre plou.
Sí, està
clar. Aquest últim any no em sembla.
Poc o molt, sempre hi ha el moment que trau quatre gotes, és curiós, eh? Vull dir, allò sí que, el canvi climàtic, el que vulguis, però el maig de maig a la festa major de Lleida, que ja no falla.
És primavera, con el qual...
I el refranyer, maig cada dia un raig.
Sí, està clar.
De modos, en honor a la verdad, hay que decir que en tiempos de los romanos se hacía vino en Gran Bretaña, o sea que el clima cálido, hay oleadas y oleadas, ¿eh?
Uh-huh. Escolta, no sé jo també si el tema no ve al cas, eh? Perquè si fos una bactèria potser en parlaríem, però el tema aquest del virus i el coronavirus, jo no sé si realment també aquest augment de temperatura mitjana al planeta ajuda a que proliferi una mica més o que costi més de controlar. Vaja, no en tinc ni idea, eh? Ara parlo sense tenir les bases sanitàries, eh? Però vaja.
Bueno, no som tècnics amb
això. No, realment.
No ens mullem de moment amb això.
No, home, és delicat mullar-s'hi, però vaja, per no anar més enllà del que surt en els mitjans, no? Que sembla que també té a veure amb les seues condicions de vida i amb allò que mengen, allò que diuen que un xinès s'ho menja tot, no? Que no llança res. No ho sé, jo crec que és més aviat els seus controls de seguretat o sanitària i després els seus hàbits.
Coronavirus.
Pel que fa, diguéssim, amb aquest virus.
Sí. Hores d'ara, aproximadament, perquè la informació, ja sabeu que a més la provinent de Xina és problemàtica, però hores d'ara 1.000 morts, arribant als 43.000 afectats. Dic, això són xifres d'aquells que passen pel filtre, perquè la setmana passada, final de setmana passada, va morir el metge que va donar la primera veu d'alerta, i que se sap que després el govern xinès primer el va silenciar, perquè, escolta, que no se sàpigui, oi? Però fins que es va fer tan gros que no. Es va contagiar i va morir la setmana passada. Per tant, són xifres agafant pinces. Com afecta això al Mobile World Congress, que ho tenim molt a prop?
Totalment.
Fins ara res. Fins ara, bueno, havien cancel·lat uns quants. Ara sí que divendres ja decidiran si es cancela o no, eh? Ara hi ha 8 grans, que han dit que no venen.
La larga tradición del gobierno chino de ocultar hasta el último momento qué es lo que está sucediendo. Os voy a contar una anécdota personal. Yo estuve en China hace varios años. Justo a la vuelta salió a la luz en el estallido de la primera gripe aviar, ¿no os acordáis?
El SARS.
Cuando yo estuve en China ya estaba allí. y estaba absolutamente descontrolada en el sentido de que, bueno, no habían dado la más mínima información, los turistas continuábamos yendo igual, yo no tuve ningún problema, también se ha de decir, pero luego al volver a España fue cuando salió todo y dijeron, vaya, es que, y llevaban ya mucho tiempo allí. El problema de este tipo de gobiernos, que China no deja de ser una dictadura, es que hasta el último momento lo esconden precisamente para que no hacer daño a la propaganda política que ellos manejan, ¿no? Porque a sus ciudadanos les importan lo poco que les importan. Dicho eso, también es verdad que, oye, aquí en España las muertes por gripe cada año rondan más de 10.000. Por lo tanto, yo creo que hay que poner también las cosas, la alarma en su justo término, ¿no?
Ya, però aquesta alarma, però, pot fer que el Mobile World Congress, claro, que a priori no es cancel·laria per res, estigui, claro, a hores d'ara pendent d'un fil.
Però tu fíjate, entendiendo las preocupaciones de todas estas empresas que vienen y tal, estoy segura de que jamás se les ocurriría cancelar un congreso como este por una epidemia de gripe. E insisto, la gripe aquí mata mucho más de lo que matan este tipo de virus.
Jo crec que lo que genera l'alarma és justament que és un virus nou, no? I que no en saben els efectes. Però a mi el que m'interessaria destacar, no tant el que passa a Xina, bàsicament perquè és discutible, ja ho heu dit, t'has oblidat de que també ha desaparegut un company teu.
Sí.
Que també sí, suposo sí. Que amb l'ànim de silenciar-lo.
Sí.
Però a mi, diguéssim, la reflexió que em provoca és la enorme fragilitat del nostre modus de vida. I com un virus que no sabem la magnitud ni la perillositat, i que molt probablement l'Àngeles tingui raó respecte del resultat final, perquè, bueno, també, si ara li donem validesa a les dades de la Xina respecte del conjunt de la població, són dades pràcticament insignificants. En canvi, com això ha paralitzat l'activitat econòmica allí i arreu. I després a mi una cosa que m'ha flipat, no? Que ja ho sabia, més com de sobte, els casos que van florint a diversos països, que té a veure, m'imagino, amb la mobilitat, amb, claro, la facilitat amb la que ens movem, no? I com un senyor que no ha estat a la Xina pot infectar a d'altres persones a Palma de Mallorca. Uh-huh. Bueno, pues això tot penja d'un fil, som molt més fràgils del que ens podem arribar a imaginar.
La epidèmia, la gran epidèmia de gripe, que se la llamó gripe española, curiosamente se la llamó mal llamada porque vino de Estados Unidos con las tropas americanas que entraron en la Primera Guerra Mundial. Oye, se cargó millones y millones y millones de personas, provocó una despoblación en Europa brutal.
El que pasa es que yo estoy con el Jaume y es que a hores d'ara no sabem si aquest virus es controlarà aviat o no. És a dir, aquest desconeixement, per xifres, sí que podem dir que és una alarma no fundada, per xifres. No,
cuideu,
però com que no sabem...
Fundades totes, eh?
No, sí, però m'entens. Parlem de 1.000 a la Xina, sobre el total de la població, parlem de 10.000 a Espanya sobre el total de la població, doncs està clar que no. Però el Jaume jo crec que apuntava una cosa que és, bueno, és desconegut, és que no sabem. L'altre dia parlaven, sense saber-ho, d'un període d'incubació de 24 dies. Que clar, això és una barbaritat, llavors. O sigui, pot haver gent disseminant, clar, per tot el món, eh?
Sí, però jo no em referia tant, Ricard, a com pugui evolucionar, diguéssim, a que això pugui acabar sent la catàstrofe que va ser la grip.
No, les condicions higiénico-sanitàries són molt distintes. Uh-huh.
Com
passarà?
Com el fet de que desconèixer una cosa ens fa reaccionar amb un punt d'histèria. O sigui, aquí jo crec que la major contribució que podrien fer amb la situació actual, la que sabem, eh? I diguéssim, jo aquí em crec que els epidemiòlegs, o sigui, que el senyor Trilla, l'especialista de l'Hospital Clínic de Barcelona, digui que estem exagerant, a mi em mereix un respecte, que també en sap molt més que nosaltres, segur. Mm. El que jo dic és que aquestes empreses, si volien contribuir a no generar histèria i a no, que no afectés econòmicament el món, havien de, justament, d'haver estat presents aquí. Ara bé, jo també ho entenc, no? Quan, no ho sé, com dir-te, jo estic convençut que si ara estigués amb la meva faceta sindical, defensaria que els treballadors no han d'estar sotmesos a la inseguretat o a la incertesa que s'està plantejant, no? I probablement, en certa manera, també vagi per aquí.
Mm-hmm. Bueno, això és alarma social, eh? Vull dir, al final està clar de que l'altre dia sentia que les ventes en botigues xineses i això pues, havia baixat molt, no? Jo vaig tindre un cas diumenge que estàvem fent un cafè en una cafeteria i hi havia un grup de japonesos que arribaven i la terrassa, tothom s'ho mirava. Vull dir, escolta'm, sisplau, que no se sentin aquí, no? I d'entrar en dintre, i jo inclús pensava, potser li diran que no poden entrar, no? I clar, això és l'alarma social, vull dir, al final està clar, no?, que el virus hi és. Jo vull pensar que no hem d'anar més enllà, no? Però sí que és veritat que l'alarma social...
Bueno, ahir, sense anar més lluny, m'explicava en un cas aquí a la plaça de Ricard Viñes, que van increpar un ciutadà de rasgos xinesos, però que, vull dir, que no s'havia mogut d'aquí a Espanya.
Me parece terrorífico.
Però, sí, sí, però, vull dir, però al final són brètols que ja, sí, i que sí, aprofiten qualsevol història, no?
Però hem vist imatges i coses lletges. Jo crec que també la por ens treu el pitjor de cadascú de nosaltres. I en aquest cas, com que resulta... Vull dir, si això hagués sigut per dir alguna cosa a Itàlia, pues a la millor els italians no els reconeixem. Els xinesos tampoc, però els trets orientals...
Correcte.
I llavors ens comportem d'una manera miserable.
Sí. Aquesta és la realitat.
A nivell de... Clar, a nivell d'alarma que estem ara, des de l'Ajuntament, des dels ajuntaments entenc que no s'ha de fer res, però... Bueno. No sé si realment es contempla alguna situació pitjor.
A ver,
no sé si está contemplada, vull dir.
Protocolos de todo tipo de emergencias los ayuntamientos los tienen, evidentemente. Uh-huh. Pero las indicaciones aquí no salen de los ayuntamientos, sino que aquí vendrían directamente del Ministerio de Sanidad, que es el que lo coordina absolutamente todo desde el centro, en este caso además de epidemiología. Con lo cual, si hubiera que aplicarlo, se aplicaría, pero no es el caso, ni muchísimo menos. Lo único son las precauciones que se toman siempre con la campaña de la gripe de todos los años. Es decir, yo creo que se ha de hacer hincapié en la importancia que tiene, sobre todo, el tema de lavarse las manos frecuentemente, sí, 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 cuando uno está resfriado. Eso
simplemente. Recomiendan siempre los metges, agua y jabón.
Agua y jabón, que es, siempre. Que es lo mejor que, para todo. Señores, agua y jabón.
Sí, sí.
Pues,
bueno, incluso se deia de cambiar el tipo de saludo, ¿no? Vull dir que al final, escolta'm, això de donar la mà, pues potser hauríem de deixar una mica, el petonet...
I lo de estornudar i taparse la boca con la mano, eso es un error absoluto. No,
s'ha de fer amb la part interior del colze,
del codo, exactament.
Fase que això costarà, perquè, bueno, no sé si hi ha costums, educació, pues donar la mà, no sembla que si no dones la mà pues fas una falta de respecte, si no dones el petonet, per què no em dona el petonet? I això, pues potser també...
Bueno, pots donar la mà, però després te la rentes amb aigua.
No, ja, però bueno, claro, el dia no estaràs.
Recordeu que quan va haver el brot aquell de la grip A, va instal·lar gels d'aquests de desinfecció a totes les escoles i llocs públics, d'allò ens hem oblidat ja.
Yo conozco varios casos en que los tuvieron que retirar porque había gente que se los bebía. Porque como es alcohol, poca broma con esto, pero...
En fi,
no, és tremendo.
Si divendres s'acaba cancel·lant el Mobile World Congress, a nivell de Lleida no ens toca pràcticament, però a nivell econòmic de Catalunya y de Barcelona, sobre todo, es un cop fortísimo.
Una mala noticia.
Es un mazazo tremendo y además...
Sí, mucha gente tenía que estar ingresa a las previsiones y el dejarán de tener.
Imagínate, hoteles, restauración, transporte, o sea, va a ser un mazazo enorme a una ciudad que ya está atravesando situaciones muy complicadas por culpa de un gobierno que yo creo que se está especializando además en hacer lo contrario de lo que debería. Va a ser un desastre.
Uh-huh. Anem a canviar de tema, va. Directes cap a les dues, ho farem amb un tren que no pararà a Lleida. El AVE Get Low Cost, que es va anunciar doncs, de manera ostentosa, amb preus molt interessants, perquè, per exemple, anar a Madrid des de Lleida i tornar és car, amb tren,
i
a Barcelona també, i si vas dos o tres encara es multiplica, llavors és quan comença a tenir, quan comença a deixar de tenir sentit anar amb tren i acabes anant amb cotxe, o sigui, si vas dos ja no et surt a compte, agafar el tren, van treure aquest as de la mànega, l'AVE Low Cost, un Barcelona a Madrid, amb preus que parteixen, que d'això només n'hi ha 4 de seients, però bueno, de 5 euros, que és la pera, 5 euros, però bueno, és igual, ni que sigui 20 euros. Però no para Lleida. I jo crec que això és un error. Des de Lleida, evidentment, s'està demanant, però no sé si s'ha de demanar més insistència o què caram s'ha de fer. Perquè aquest tren no ha començat a circular. S'ha començat a vendre, però començarà a circular a l'abril. No sé si realment ens hi hauríem de posar seriosament.
A veure, jo crec, si em permeteu, primer ho hauríem de contextualitzar. Perquè si no, ens perdem. La Renfe posa en marxa aquest tren amb previsió de que el 14 de desembre del 2020 entre la iniciativa privada a desenvolupar els serveis...
La competència, sí.
...de llarga distància. I no cal ser gaire llest per pensar que la competència farà igual que en el sector aeri, buscant aquell nicho de mercat que en aquests moments no hi viatja perquè per una qüestió de preu. Aquests trens no es poden subvencionar. És a dir, van a guanys i a pèrdues. Aleshores, a mi em sembla que és imprescindible que la gent de Lleida reclamem que parin aquests trens, però al mateix temps hem de saber que la capacitat d'influència per a que això s'acabi produint té a veure amb el compte de resultats. I aquest tren, per captar clients d'aquesta naturalesa, els ha de captar en els focus que hi hagi més població. És a dir, no pare Lleida, però no pare Tarragona.
Tampoc, és veritat.
I a Saragossa hi pararà, de moment, de tres que n'hi ha previstos, un. Per què? Perquè la captació d'aquests clients serà per una qüestió de temps. Cada aturada amb aquest tren li suposa un quart d'hora de diferència en termes de viatge i pel preu. Aleshores, també hem de saber que, igual que Ryanair, de la mateixa manera que ara pots pujar o puges, no sé si il·legalment, tots els bultos que et convinguin en el tren, aquí et deixaran pujar la maleta com la de cabina a l'avió i la resta ho hauràs de pagar. No podràs triar seient... O sigui, el podràs triar, però hauràs de pagar. No hi haurà tripulació, hi haurà màquines de vending. Vull dir que crec que nosaltres, per una qüestió de dignitat, ho hem de reivindicar sabent que és problemàtic, però francament els temes de mobilitat que hem de arreglar són, en primer lloc, que aquesta ciutat és l'única capital de província del nostre país que no té sistema de rodalies implementat. Això és competència de la Generalitat i voluntat de la Generalitat. I dos, crec que la relació, un cop arreglat això, la relació que hem de potenciar tot el que puguem és la relació amb Barcelona. I el que necessita, per mi, aquest territori és més freqüències davant. Perdoneu que m'hagi
estirat, però no?
És que sóc ferroviari.
Sí, que sí. No, perfecte. No, la reflexió em sembla acertada, també.
Sí, sí, de hecho es un tema que lo hemos debatido ampliamente, no solamente en tertulias, sino también en las comisiones y en los propios plenos, y es verdad, nosotros también apostábamos claramente por ese tren de cercanías y esas frecuencias, además que permitieran que precisamente todos aquellos estudiantes que se están yendo a vivir a Barcelona para estudiar pudieran estar yendo y viniendo de Barcelona a Lleida y no perdiéramos ese potencial, y que todas aquellas personas que después buscan un puesto de trabajo no les suponga un hándicap el estar en una capital como la nuestra. Es la única manera que tendremos de frenar un envejecimiento de la ciudad y de combatir precisamente una fuga de talentos joven que se nos va pero a puertas, o sea, una cosa tremenda. De todos modos, yo creo que una cosa no es incompatible con la otra, es decir, tenemos que reivindicar por un lado el tema de las frecuencias de cercanías y con Barcelona, pero yo también creo que es capital el que tengamos una buena red de comunicaciones con Madrid. Y más teniendo el parque científico, que es una apuesta que yo creo que nosotros hicimos desde el primer momento que entramos dentro del ayuntamiento, nos lo encontramos que ya estaba allí, pero creemos que se ha de potenciar mucho más y que precisamente una buena red de transporte que conecte con las principales capitales, entre ellas con Madrid, es básico para que el parque científico y tecnológico atraiga talento, atraiga personas que quieran venir a trabajar, y que sabiendo que puedes ofertarles la posibilidad de estar a muy poco tiempo de un Madrid o a muy poco tiempo de un Barcelona. Y por lo tanto no podemos, yo creo que no son incompatibles el reivindicar una cosa con la otra. Sí, es verdad que yo tengo muchas ganas de ver qué pasa con las otras operadoras privadas, ¿eh? O sea, aquí evidentemente Renfe lo que ha hecho ha sido adelantarse a la jugada desde una posición de privilegio, las cosas como son, pero bueno... Sí, pero después se tendrá que enfrentar en igualdad de condiciones a las otras dos operadoras, y evidentemente habrá que ver qué frecuencias van a poner esas operadoras y cuáles van a ser los trayectos.
No, está tasado ya eso, Ángeles, perdona. Está asignado.
Ya está completamente asignado.
Sí, porque eso tenía que ver con justamente con que solo salían tres operadores. O sea, no es que...
pero que me refiero, las paradas ya están tasadas también.
No, las paradas no.
Yo voy a eso, es decir...
No. Yo digo las frecuencias.
Sí, probablemente para competir estas otras dos empresas, por ejemplo con un Renfe, puedan ofertar precisamente una parada intermedia o no, o a lo mejor van directamente a precio, y desde luego yo no tengo la más mínima duda que veremos como en los vuelos de bajo coste, el que si tú quieres seleccionar asientos, seleccionar no sé qué, irás pagando tiquiti, pero bueno, también es una opción, quiero decir, los vuelos baratos salen baratos precisamente porque tú sabes a lo que vas. Es decir, te arriesgas, entre otras cosas, a que no encuentres un asiento, y te arriesgas además a que tu maleta, pues, resulte que te digan que no puedes subirla. Bueno, vas a eso.
En los primeros tiempos, ya te digo, por ejemplo, los que entren, y Renfe también está concursant en d'altres àmbits europeus i del món, per exemple, amb el tema continuem fent tant Adif com Renfe, el tema famós alta velocitat Medina a la Meca.
Sí, sí, és veritat.
Que, per cert, que qui ho va construir no vam ser nosaltres, sinó van ser els xinesos. Nosaltres el que està fent Adif allí és la senyalització i les estacions, i Renfe prestar el servei. Dic, això, els socis que han entrat a competir amb socis espanyols són la SNCF, la companyia francesa, i Tren Itàlia, amb una particularitat que sembla que és Tren Itàlia, ara no vol dir un dels dos, anirà posant trens a poc a poc perquè no en té, i en canvi la SNCF sí que pot començar a competir amb igualtat de condicions que la Renfe. Però jo em permeto aventurar una cosa tenint l'experiència del sector aeri. Si Renfe es planteja això de l'ABLO en els termes en els que s'ho planteja, és perquè ho tenen estudiat, entenen que les condicions de mercat per a que puguin ser rendibles aquests trens han de moure's en els mateixos paràmetres, és a dir, nuclis de població molt importants, tema preu i tema el que trigui. És a dir, cada parada és un quart d'hora més que s'hi afegeix al viatge.
Sergio, vosaltres vau fer demanda ahir, si no recordo malament, davant de l'estació. Sí,
sí. Bueno, està clar, vull dir que nosaltres hem de fer la reivindicació, està clar que com a ciutat...
D'acord tots tres.
Sí, això estem d'acord, que aquesta reivindicació de que ha de fer l'aturada aquí a la nostra ciutat, per suposat, no? I, bueno, i tant Àngeles com el Jaume han deixat molt clar, no? Els com reals experts que porta el Jaume ja molt temps en aquest tema, pues, ho deixen molt clar, no? Vull dir, això al final és una massa social que ells se basen, penso, pues, en personal, no? Barcelona-Madrid, si volen, pues, ja porten els trens totalment plens, i nosaltres ens agradaria que la nostra ciutat fes la parada i tindrà aquesta prioritat també.
A veure si me'n recordo jo d'aquesta història del Jaume, de que quan parlem de trens... ja et contacto directe, Jaume.
Ah, no, home, escolta, no, jo en termes polítics jo no tinc cap inconvenient, però et puc facilitar persones que en saben més que jo, diguéssim des del sindicalisme de Comissions Obreres, que són els que estan movent tot.
No, però crec que has apuntat coses que potser no han sortit i que t'expliquen una mica més el per què. A vegades ens quedem amb els titulars i no sabem, no?
A veure, a mi em sembla que nosaltres hem de reivindicar...
Sense deixar de que volem que pari aquí, però, evidentment.
De reivindicar l'AFLO, però per poder obtenir millors posicions respecte dels altres temes. Perquè jo, això que he dit abans, jo crec que la relació Lleida-Madrid cada dues hores és bastant raonable. Jo només hi trobo un forat en aquests moments, que és que també a la tornada... pots tornar cada dues hores, excepte el migdia, que te'n vas de les 12:30 fins a les 15:30.
I pel volum... I han bajado las... antes podías coger el último tren mucho más tarde en Madrid de vuelta aquí, ¿eh? O sea, yo que voy de cuando en cuando, no voy a decir muy a menudo, pero sí de cuando en cuando, hombre, la ventaja que tenías antes de que a las 8 de la mañana estabas en Madrid y después podías volver y estabas aquí a las 12 de la noche ampliando largamente el recorrido, eso ahora ya no está.
El de la vuelta tan tarde no lo sé, pero no. Bueno, a las 8 de la mañana no hemos podido estar nunca en Madrid, a las 9.
Bueno, las 9.
No,
sí, pero...
El de las 7. No, es que ahí, claro. ahí va a haber otro problema, digamos. Todos sabemos, porque ya que m'heu atorgat la d'allò d'expert, m'hi abono, si em faig pesat. No, allò que en diuen slots en matèria de circulació aèria, que és el permís per utilitzar una franja per fer aterraments o enlairaments. Aquí es diuen surcos, és el mateix. Llavors, per anar a Madrid, per una qüestió de fenya, quin és el tram?
Sí, claro, aquest, el de les 7 del matí.
Aquest de les 7 del matí tindrà bufetades.
Claro.
Jo crec que aquest no hi entraran. no hi entraran la competència. Crec que no hi entrarà, que aniran amb horaris d'aquests que no estan amb horaris valle i amb la voluntat de ser el més ràpids possible. Crec, és un pronòstic, però vull dir, d'aquí llavors ja ho veurem.
Molt bé. A l'abril és quan ha d'entrar en funcionament l'Arlo, i les altres dues companyies de moment sense data.
No, ja dic que Trenitalia té en el seu pla d'empresa anar introduint-se a poc, perquè no té trens, i en canvi és NCF, sí. Perquè, bueno, tenen allí... Bueno, ha de pensar que entre Renfe i Adif hi ha 30.000 treballadors, l'NCF a França té 160.000 treballadors. No. És a dir, és un altre...
Escolta, que arribem a les dues de mal ple de l'Horta, teniu a l'Ajuntament de Lleida. No, no en parlem, perquè com que encara no l'heu fet, a veure en què desemboque. La setmana vinent, dimarts, en parlarem d'això, de Fira de Lleida i d'altres històries que vegin sorgint aquests propers 7 dies. Com sempre... Un plaer. Ens han acompanyat avui l'Àngel Ribes, el Sergio González i el Jaume Sellers. Gràcies, bona setmana.
Igualment, una abraçada.
I nosaltres, en 30 segons, ens plantarem a les 2 de la tarda. Com ja saps, pots seguir tota l'actualitat a través de les freqüències de la cadena COPE. Nosaltres hi tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimarts.